Jo diria que sóc molt partidari de que quan estudiem l'art l'estudiem per segles. És una proposta, diem, per què passa en el segle XVII? I dintre d'aquest segle XVII, què passa en una zona geogràfica determinada, en aquest cas nosaltres, Catalunya, i també tindríem que veure veritablement què entenem per Catalunya. En aquest cas jo crec que les relacions són molt clares entre el que anomenem la Catalunya Nord i el Principat, i en canvi no podem fer-ho extensiu als Països Catalans, perquè la relació amb València, que tindríem que mirar-ho i també matitzar-ho, perquè últimament amb uns companys de Múrcia se m'ha dit que hi ha algunes relacions entre Múrcia, precisament, cosa que ja no és Països Catalans, però Múrcia i Catalunya en el segle XVIII, bé, això es tindria que estudiar més, però jo crec que en l'època i els lligams són molt clars, i sobretot pels artistes que van i venen de la Catalunya Nord a nosaltres. Però, a més, no podem tampoc intentar que aquesta periodització, aquest segle, aquesta zona geogràfica determinada, tingui una unitat, perquè no la té. Diríem que cada vegada més interessant, poder sense arribar a parlar, poder estar superat això de centres i perifèries, perquè crec que a Catalunya hi ha bastants centres, i aquests centres, cada un d'ells té unes propostes determinades. I això és una mica la situació de la periodització. Però jo voldria entrar, i poder dintre aquesta periodització hi ha un moment molt clau, que crec que es tindria que d'alguna manera tancar, en totes les influències anteriors i posteriors que pugui tenir, que seria el moment de l'acord de l'Arxiduc. Jo crec que és un moment molt interessant per estudiar, i per estudiar des de totes una sèrie d'aproximacions. Aproximacions històriques, òbviament, aquesta és ja on entro jo a parlar d'aquesta proposta interdisciplinar, o sigui, la història, tot el que és el pensament, sobretot la filosofia, literatura, dintre de la literatura el teatre, i no només el teatre com a fet literari, sinó com a fet, diríem, plàstic, festiu, tot el que són les festes i els efímers, que aquí, diríem, cada vegada està més de moda, i també, per què no, buscar una mica unes aproximacions a vegades des del punt de vista antropològic, sense deixar de banda les aproximacions que el fet artístic, sobretot, es fa des d'una geografia urbana, per exemple. Jo crec que aquestes serien les línies bàsiques amb les quals ens hem de moure nosaltres per comprendre tot el que és un moment, i un moment en el qual hi ha obres d'art. Qui té que fer aquesta feina? Bé, aquí jo voldria ser una mica crític amb alguns companys de la branca d'història que d'una manera a vegades excessivament frívola entren dintre de qüestions literàries, de qüestions històriques i d'altres qüestions. I d'alguna manera semblen com si al voltant d'aquesta història és on es tingués que fer la història de la cultura. Jo, evidentment, no vull donar la proposta contrària i dir que ho hem de fer els d'art, sinó, concretament, crec que és una tasca de conjunt i una tasca d'equip. Això ho veig molt clar, i poder, si no, en algunes ocasions és evident que algun tema, per les raons que sigui, una persona doncs, està més preparada per fer-lo o més interessada per fer-lo, que tingui, d'alguna manera, ara surt la paraula, o sigui, que intenti que tots els seus escrits siguin llegits pels companys de les altres branques. És a dir, seguim molt aquesta línia anglosaxona en la qual, quan un historiador de l'art parla i s'endinsa en el camp de la història, fa llegir el seu text i després ho posa molt clarament a la introducció, donant les gràcies per les observacions que se li ha pogut donar. D'aquesta manera evitaríem molts errors i evitaríem, evidentment, unes relliscades que moltes vegades veiem tant en els llibres d'art com en els llibres d'història, i també podríem dir d'alguna manera no només del camp de l'art sinó també del camp de la literatura feta per historiadors. Dic això perquè suposo que aquí hi ha historiadors i no voldria dir en cap moment atacar-los, però sí fer-los aquesta petita observació. És evident també que a nosaltres ens interessa molt saber què passa històricament, socialment, en aquesta Catalunya, en el període que estem estudiant, perquè avui també s'ha dit moltes vegades aquí el terme, o s'ha utilitzat moltes vegades el terme decadència. Bé, sempre que diem decadència, diríem una mica pròpia, o sigui, ja d'un quasi desmembrament d'un potencial, i moltes vegades també ho diem en comparació a. Llavors, quan es parla del català dels segles XVII i XVIII, es fa moltes vegades en comparació a l'art espanyol, ja no mirem l'art internacional, però sí que mirem l'art espanyol, i evidentment ens fixem amb una tipologia que és poder la més coneguda per tothom, que és la pintura. És evident que comparar la pintura catalana amb la pintura feta a la resta, d'Espanya, és, penso, bastant, es veu molt clar la gran diferència existent. Però, en canvi, no és el mateix en el camp de l'escultura. És degut que no hi hagi pintura una decadència? Penso que no, evidentment. Jo aquí entraria dintre el que s'anomena un canvi de gust estètic. Un canvi de gust estètic que fa que totes les comandes de retaules deixin el retaule pintat per incidir dintre del retaule escultòric. I, com una vegada vaig parlar amb el professor Martín González, que em deia que, bé, diu, és que l'escultura catalana jo crec que és molt bona, però teniu que ser vosaltres el que la doneu a conèixer. Jo crec que en aquells moments ja s'està començant a donar a conèixer. Ja la primera obra, la consultada fins a aquest moment per tothom i per tots els que ens interessa aquesta època, que és l'obra de Martinell, però per sort l'obra de Martinell, que era aquest corpus, diríem, aquesta primera introducció, ara està sent revisada i aprofundida des de les diferents facultats i universitats d'aquí a Catalunya. Per tant, crec que és molt important l'escultura, amb això coincideixo, òbviament, i crec que no tinc que demostrar a ningú, i la retaulística catalana no té que envejar en absolut la retaulística espanyola, tenint en compte que inclús jo diria que està molt per damunt d'aquesta retaulística espanyola. No parlem ni de passos de Setmana Santa ni d'altres aproximacions, però sí en aquest punt. I també la qüestió arquitectònica. Evidentment, la qüestió arquitectònica, si ens escrivim a Barcelona, poder sí que tindríem que dir, doncs, que l'arquitectura no arriba a un grau que es pugui comparar ni molt menys amb l'arquitectura de moments anteriors, sobretot l'arquitectura gòtica. Però, evidentment, jo en el cas de Barcelona sempre em pregunto per què necessitaven grans obres a Barcelona quan teníem ja tres suficientment importants per el que era Barcelona al segle XVII, com podia ser la mateixa catedral, com podia ser a Santa Maria del Mar i com podia ser el Pi, l'església del Pi. Per tant, diríem, és en el segle XVIII, ja dintre de la Barcelona Nova, on s'introduirà la gran obra, per mi, que és Betlem, per desgràcia, avui en dia impresentable en quant a la seva visió interior. Per sort, la part exterior, diríem, encara ens queda bastant intacta després de la Guerra del 36. Això en quant, diríem, a introduccions de tipus històric. Però jo diria que és molt important que aquesta història no la circumscrivim només a una història de caire civil, de caire polític o de caire només econòmic, sinó que també entrem dintre de la història de l'Església. La història de l'Església, que per mi és un dels fets importants que crec que, sobretot amb una plàstica eminentment religiosa, tindríem que tenir molt present. Com el Concili de Trenta pot introduir-se dintre del camp de la plàstica catalana? Hi ha alguna manera unes invariants o no existeixen aquestes invariants? Bé, tot això és cosa que tenim que anar nosaltres a introduir-nos dins i anar parlant de tot això. Com també, en el cas de l'Església, el paper important dels jesuïtes, i no només el paper important dels jesuïtes des del punt de vista artístic o plàstic, sinó el paper dels jesuïtes des del punt de vista del pensament, des del punt de vista de la formació de tota una sèrie d'intel·lectualitat catalana que al llarg del segle XVII i XVIII estarà molt present i que crec que d'alguna manera influeix, però d'alguna manera, sinó que influeix moltíssim en el desenvolupament de caire artístic. Des del punt, ja dic, vaig molt ràpid, estic donant només uns punts, com uns petits flaixos, per acostar-se a un fet que a mi m'apassiona, que precisament aquesta unificació i aquests estudis en comú, però jo parlaria, per exemple, també des del punt de vista literari. Des del punt de vista literari hi ha des de la qüestió religiosa, els sermons, que avui també s'han parlat quan s'ha parlat de Sant Llorenç de Morunys, és interessantíssim estudiar-los a fons. Bé, clar que els estudiem nosaltres quan parlem, per exemple, d'alguna festa o d'algunes manifestacions efímeres, perquè els tenim que tenir presents. Però jo crec que a vegades són molt més rics del que només des del punt de vista dels historiadors de l'art podem treure d'ells. Que ara recordo un treball, que tinc ja una sèrie de documents, sobre Lluís I, la proclamació de Lluís I, i de la festa que es va realitzar a Barcelona, ja el fulletó explicatiu de la festa i també tot el sermó panegíric que es va realitzar a la catedral. Bé, és interessantíssim veure, diríem, una sèrie de connexions entre la paraula, en aquest cas el que fa el sermó, i després les realitzacions també del carrer. Inclús hi ha una comparació, per mi molt interessant, com l'Església, quan comparen a Felip V i al seu fill Lluís I, els compara a David i Salomó. I en canvi, des del punt de vista de la plàstica més civil, els dos personatges representats són Filippo i el seu fill Alexandre. O sigui que, d'alguna manera, els dos tenen una mateixa intenció, pare i fill. Els dos ho agafen de diferents maneres. I també, des del punt de vista literari, jo voldria aquí insistir molt en l'estudi de les acadèmies literàries. I concretament hi ha una, per posar un exemple, que és l'Acadèmia dels Desconfiats, que, diríem, el fet de la seva existència ens podria explicar molt bé el perquè d'una obra de caràcter, en aquest cas, mitològic, de les poques, quasi diríem de l'única que hi ha de caràcter mitològic aquí a Catalunya, que és l'escala del Palau Dalmases, en totes les representacions de caire mític. Pensem qui era el comitent, Pau Ignasi de Dalmases. Era un home format culturalment, una cultura molt àmplia, que es llegia Virgili, estava molt endinsat dins del món clàssic, i a més un fet, en aquest cas tornem un altre cop a necessitar del paper dels historiadors, era un home completament austricista, contrari a Felip V, va ser empresonat pel mateix Felip V. Per tant, pot tenir el Palau Dalmases, i això no és meu, perquè jo mai vull fer-me coses meves que no són, sinó que es va fer l'any passat a l'assignatura d'escultura barroca catalana un treball d'un alumne anomenada Maria José Fernández, que va fer un estudi bastant aprofundit d'aquesta escala Palau Dalmases. I una de les línies que portava la interpretació de l'obra era precisament si tenia alguna cosa a veure això, diríem, amb tota una línia política del mateix Pau Ignasi de Dalmases, o si senzillament el fet d'agafar aquella mitologia, i concretament la que hi ha, era degut senzillament, diríem, a una revalorització del fet clàssic que l'Acadèmia portava, i en les seves discussions aquesta Acadèmia dels Desconfiats tenia en les seves sessions. Bé, hi ha altres, diríem, aproximacions des del punt de vista antropològic, el mateix costumari, jo crec que són molt interessants per entendre també el desenvolupament artístic, però no voldria continuar per aquest camí, sinó només ressaltar que crec que aquesta història de la cultura té que ser feta de manera mancomunada tant pels historiadors de l'art com els historiadors de la literatura, com els geògrafs, com els antropòlegs, com els filòsofs. I amb això, diríem, acabo, i si hi ha preguntes, si un tema podem consultar, el podem respondre. Gràcies.